Com ho portes, Flaquín?
Doncs bé, home, no passa res, ens en sortirem. Serà difícil. Són molts els elements contra els que haurem de lluitar.
No sé si us passa, però al llarg del dia aneu passant per diferents estats d'ànim, no? Igual que nosaltres.
Sí.
Emprenyat després del partit, després li treus importància, creus que encara queda molt, et tornes a emprenyar perquè entra el Moisés Hurtado a l'estudi. Hola, Moisés, com estàs?
Hola, com estem?
I et pregunta, sense dir-te ni bon dia, què, has vist los árbitros? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres,
Moisés?
No,
no, ahora mano negra no hay, ¿eh? Con el español no habían, ahora tampoco, ¿eh? Mano negra no hay, ¿eh? Si con el español no estaba las manos negras, ahora son cosas... A veces te
¿Pero qué te pareció lo de ayer, Moisés? Decía, como futbolista, como hombre de fútbol, ¿qué te pareció lo de ayer?
Yo, lo mismo que dije contra el español, lo que es claro y obvio, el VAR tiene que entrar y pitarlo. Es falta clara y obvia. Como la del agarrón del español. Es que, a ver, es que es...
Es falta clara a Koundé.
Sí, hombre, sí.
Es que Claudio tothom. Es que...
No, tothom no. Hi ha una sala, un petit reducte, la Gàlia de l'arbitratge, la Gàlia del món mundial, on la trepitjada...
Sotogràdics.
De sobte allà, no sé quin bravatge duríem veure, que, en fi, aquesta Gàlia...
Ui.
Van decidir que no hi havia trepitjada.
El espanyol no era tan vehemente, eh?
No, era
más institucional.
No fue tan vehemente.
Era más institucional.
Va, ara passarem una bona estona de ràdio analitzant aquest Girona 2, Barça 1, amb un protagonista que saludarem d'aquí a uns minuts al que t'hi jugues, i és l'home que va marcar el gol de la victòria del Girona, Fran Beltrán, que estarà amb nosaltres quan acabi la sessió d'entrenament d'aquest matí del Girona. Ja teniu disponible el VAR als canals de YouTube del grup Prisa, on ens ha acompanyat el Bojan Kirkić. Hola, Bojan.
Bon dia, què tal?
Per cert, has explicat una cosa molt interessant. Lamine Yamal estava malalt ahir?
Lamine no es trobava bé, tenia mal de panxa, tenia unes dècimes de febre i s'ha pres medicaments correspondents perquè estigui una mica millor.
Doncs igual les errades que va cometre a l'hora de definir alguna jugada s'expliquen perquè no es trobava bé. Lamine Yamal, ja sé que és ventatgista, perquè ho dic després de que fallés el penal, però no el podia haver tirat Rafinha, que n'havia marcat dos de seguits.
Però Lamine també portava 6 de 6, crec, de penals, no? A mi no em sembla que la decisió de que llancés Lamine... Escolta'm, pot fallar Lamine com el podria haver fallat Rafinha, com el va fallar Lewandowski.
El Barça ha fallat 3 dels 7 penals que ha llançat, eh?
Sí, sí.
Potser que s'assagin una mica.
Pocs que empiten, aprofitem-los, no?
Sí, exacte, que són la meitat que els li xiulen al Real Madrid. I avui també ens acompanya Luca Peros, actor. Ja t'he hecho la broma en el bar, però me vas a permitir que la repita en el que t'hi jugues.
Dos veces es dos.
Tinc aquí la màscara de la Casa de Papel. Tu que eres experto en atracos. ¿Qué te pareció el robo de ayer?
Ah, nada. Algo... Una cosa que tenemos que vivir con esto, no sé, es triste, pero hay que seguir y luchar, ya está. Odio esta canción.
Sí, parece que solo hayas hecho eso, ¿no? La Casa de Papel. Es el personaje de Marsella.
Está claro, he hecho muchas más cosas.
Claro, ya, pero es que, bueno, es la vida, ¿no? Supongo que ya estás acostumbrado.
Sí, sí, no, tengo la gente por la calle cantando esto.
Estamos hasta los huevos todos.
Hombre, ven ver.
Estamos todos hasta los huevos. Estamos cansadísimos, de verdad. Yo no puedo más con la canción de las narices esta. Hostia, macho. Ahora que si el otro, ahora me cantan esta, me cantan la otra, estoy, por favor, dejadme en paz ya. Hostia, macho, me pondría a reventar cabezas que no veas.
Ay, vienes de Turquía, ¿eh? De rodar una serie, Mehmet.
Sí, hace un añito estuve ahí, luego hice una otra serie, The Asylum, para Tabi, que es una plataforma de ellos, la televisión nacional de Turquía, y ahora me toca otra peli ahí, pero tengo proyectos en España también, en Croacia una serie, tengo varios
y en
estrenos.
Francia, ¿no? También, en Francia también tienes cosas,
Francia,
¿no?
Tengo una comedia que no se pares. Va a estrenar. Sí, no. Mira, soy el payaso.
No.
Mamá, me voy con el circo. Bye, bye.
Y entre rodaje y rodaje, mira, el otro día que van coincidir, vaig pensar que vingui al que t'hi jugues, al bar, y parli de futbol porque te gusta mucho y ho ha demostrat, ¿eh? Abans,
sí, sí.
Y sigues mucho al Barça. ¿Estás preocupado por el juego del equipo o no?
No, pero siempre cuando me invitas es el día después de un partido con mucha polémica.
¿Ah, sí?
Y un bajón de energía y no sé qué. Ahí queda mucho liga, queda mucho tiempo para... mejorar, para que vuelven Pedri, ojalá en top forma, Rashford también, y hay que cambiar cosas un poco y crecer y aprender de estos errores graves de los últimos dos partidos.
Són les 12:10, comença el Que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2. Que t'hi jugues al migdia.
és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent, el sí que saps que la dia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria, la ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
12 i 11, el Barça deixa de ser líder després de 10 jornades, ha estat 10 jornades liderant aquesta Lliga, el Barça que cedeix el liderat al Real Madrid, que avui juga partit de Champions contra el Benfica de Mourinho a les 9, partit que podreu escoltar en directe al Carrusel i que d'aquí a un moment analitzarem. El Barça que va perdre contra el Girona 2-1, el Girona que va guanyar el Barça i que amb aquesta victòria s'allunya del descens en un partit marcat pel bon joc del Girona, per la poca fiabilitat defensiva del Barça, que això sí, va tenir ocasió per marcar més d'un gol, entre altres el penal que va fallar Lamine Yamal i que, segons Iturralde González, s'hauria d'haver repetit. Ara escoltarem a Iturralde González explicant per què s'hauria d'haver repetit el penal. I després la jugada del segon gol del Girona amb la falta a Koundé, que fins i tot Moisés Hurtado creu que era falta i per tant hauria d'haver intervingut el VAR. Tot i les polèmiques arbitrals, Hansi Flick va reconèixer que el seu equip no havia jugat bé i per això preferia no parlar massa de l'àrbitre.
No vull parlar de l'arbitratge perquè tots heu vist el que ha passat a la jugada prèvia al segon gol, però al final el Girona ha merescut la victòria per la segona part que ha fet. Ha tingut moltes ocasions. Nosaltres hem defensat molt malament les transicions, estàvem molt oberts i el mig del camp estava mal col·locat. No ha estat fàcil per la nostra defensa defensar els atacs del Girona. No estem bé, no passem per un bon moment, així que he donat a l'equip 2 dies lliures perquè crec que és important fer un reset i ja després tindrem 3 dies per preparar el següent partit. Queda molt encara i anem segons, però lluitarem per recuperar el liderat. Com has vist tu la jugada? Era falta o no de Xavier Riacundé?
Hansi Flick li pregunta a Santi Ovalle què t'ha semblat a tu i Santi Ovalle li respon que per mi és falta clara i Hansi Flick li diu gràcies, moltes gràcies. És una jugada tan clara que ja no val la pena comentar-la gaire.
No
hace
falta decir nada más.
Sí, Joan García, que va ser l'MVP del partit, tot i la derrota del Barça, el millor va ser el porte, deia això.
He tenido la suerte de verla repetida y bueno, para mí es falta al final. Jules el que llega primero al balón, otra cosa yo creo que es que si llega el de Girona antes y después le pisa, bueno, son cosas que pueden pasar. Pues si llega Jules yo creo que es falta, pero bueno, lo que más sorprende es que no le llamen del VAR, al final el árbitro se puede equivocar en el campo, como yo, que tampoco la veo muy clara, porque es una acción muy rápida, pero bueno, lo que sorprende es eso, que ni siquiera lo llame el VAR para que la pueda ver tranquilamente en una pantalla, que al final estas acciones tan rápidas pues siempre se ven mejor, son cosas que pasan. No ho podem controlar, así que eso nos toca seguir.
Polèmica pel VAR i autocrítica pel joc. Cubarsí.
Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo ha visto, no voy a opinar, no vamos a opinar. Yo creo que la gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro yo creo que no hemos podido hacer nada, pero no nos tenemos que meter con el árbitro, yo creo. También tenemos que mejorar nosotros porque no nos pueden meter estos 2 goles. Hemos jugado, yo creo que un mal partido. Yo creo que tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos.
És que ja per això, ja quan vaig marcar, ja no vaig celebrar. Sí, perquè no, ja es veu.
No es va celebrar res.
Fotut el gol i vaig dir... cap a casa. És igual. Ens l'acabaran fotent. Ara, quan fotem un gol, ens n'acaben fotent un altre. Veritat, no sé quantes vegades ha passat
moltes,
ja, però...
masses.
Com ho expliques, això, Flaqui? Que el Barça marqui un gol i a la jugada següent li generin una ocasió que a vegades també acaben gol.
Doncs no ho entenc, perquè si fos la primera vegada pots parlar d'accident, però quan et passa partit rere partit en moltes ocasions, i més tenint en compte que l'any passat et fan fora d'Europa per una situació com aquesta, que és que marques el gol que et classifica per la final i acte seguit deixes que et torni a empatar l'eliminatòria a l'Inter... hauria de ser una lliçó ja perfectament interioritzada i apresa. Escolta'm, després de marcar un gol, tensionem-nos, no ens relaxem, la feina no està feta. I et va costar un munt marcar el primer gol. Ocasions que van al pal, ocasions que se'n van fora, pompant el fallat, al minut 60 aconsegueixes marcar i al cap de 2 minuts ja t'empaten. És que jo no ho entenc.
Que sou gent de futbol, teniu alguna explicació?
Jo penso que el sistema de Flick requereix màxima concentració i està molt centrat. I l'equip, quan no acaba de marcar, costa marcar, i una vegada marques gol, l'equip fa com... se relaxa i l'altre equip t'apreta ja i te crea ocasions. I passa això, com, el que diu Flaqui, ha passat sempre.
Com quan li foten un gol al Madrid, que diem sempre massa d'hora, pues el mateix. El mateix amb nosaltres.
Jo, després, és innegociable, no? És a dir, quan està Nadal, sobretot carreguen molt, tant físicament com mentalment, quatre jugadors de defensa de Barça que sempre estan a línia, centrant línia, línia, línia. A més, aquest desgast físic d'anada i tornada requereix també una concentració mental molt important. I si el mig camp en aquesta ocasió, o tot l'equip, el que Barça sempre ha demostrat, que tot l'equip en transicions defensives funciona bé, defensen junts, ja ens falta això, trobem en falta això. I aquí sí que ha de recuperar Barça això, i està amb temps perquè falten molts partits. I sobretot falta partit contra Real Madrid a casa, on pots donar, si guanyes tot el resto, pots donar tot.
Este Barça esta temporada ha conseguido muy buenos resultados, o sea, no podemos decir que no, pero le ha faltado hambre, le falta energía, le falta esa intensidad que tenía el año pasado, que a los dos segundos te mordía todo el mundo. Si tú le sumas que el medio campo de ayer es tierno porque Frenkie de Jong no es un pivote defensivo.
Uy, lo que has dicho.
Fermín y incluso Ferran y
Olmo.
Y Olmo están blandos. Eso te lo marca mucho cuando pierdes el balón. Tú el año pasado perdías el balón y eran alimañas, eran víboras, ¡boom! Y ahí te volvían a robar. O si no, el pase que te daban... Si el rival hacía más de dos toques o tres o no estaba fino, te robaban. Este año eso no pasa. Te llegan y aparte la defensa del Barça ya lo hacía el año pasado. O sea, está muy cerca del balón. Si el balón apretar, es muy fácil dar un pase a la espalda del lateral.
Claro, si está tan cerca del balón la defensa, tan adelantada, necesitas que todo el mundo apriete.
Es que tiene que apretar.
Para que los pases sean complicados los del rival.
Exacto, para que el jugador con balón, el rival... ¿Qué pasa? Que cuando hay un equipo bueno y que tiene buen pie... Pues bueno, te la saben llevar de un lado al otro y te pueden hacer daño. Pero es que normalmente eso no pasaba. Y el año pasado vimos, ostras, ¿cómo es que tiene la defensa ahí? Pero es que el año pasado robaban y, es más, te propician a que tú juegues para robarte y atacarte. Y este Barça es que concede muchas ocasiones. O sea, tú no puedes tener que te concedan 20 ocasiones cada partido.
¿Tú crees que yo soy blando? ¿Tú crees que...?
Que... De fet, Gerard Martín, després del partit, va reconèixer que havia patit en defensa perquè generaven massa ocasions de gol.
No hem estat bé en moltes facetes del joc. La primera part sí que crec que hem estat millor, però en defensa hem patit bastant i està clar que hem d'arreglar moltes coses i pues bueno, cada un millorar el que pugui d'intensitat, d'actitud, de tot i estar al 100% i mostrar el millor nivell de cadascú.
Luca, pero tú has dicho en el bar que crees que Hansi Flick debería tener un plan B para algunos partidos.
No es específicamente plan B. Hay que modificar el juego y adaptarse en cada partido un poco. Porque si tienes la baja de Pedri, que es crucial en el medio campo, especialmente en este empujón y la presión, si pierdes la pelota en el otro campo, puedes empujar y atacar como tiburones, ¿no? Pero hay que adaptar un poco. La línea de la defensa no puede ser tan, tan arriba. Y depende del otro equipo. Hay que modificarlo. Y jugar orgánico y no cabeza duro solo una manera una tras otra vez.
Y mira que Michel
es estresante.
Michel tenía clar com atacar el Barça, va explicar al larguero y ahí después del partido obviamente estaba content per la victoria.
Porque me parece que hablar de una jugada cuando el espectáculo que hemos visto en el terreno de juego me parece minimizar mucho el fútbol. Hoy ha sido un partidazo y no es muy injusto que se hable de una jugada puntual. Joan ha sido el mejor del Barça, evidentemente, y creo que nosotros hemos hecho un trabajo excepcional. En bloque bajo, en muchas situaciones, sin pelota y con una personalidad brutal para salir de la presión de ellos. Muy injusto que se hable de una jugada después del partido que hemos visto.
Partidas del Girona, partidas dels dos centrals i partidas d'Arnau Martínez.
Sí, sí, la veritat és que Arnau va sacar a Lamin, els dos centrals, Vitor Reis i Blin, van fer un partit que em va semblar espectacular. Tant en la defensa com en la sortida de pilota va ser brutal. Boyan, per què no juga més Marc Bernal? Si davant de les baixes que tens necessites un jugador al mig del camp que et fixi més la posició al mig del camp... Jo entenc que pot haver-hi aquest component físic, però clar, van passant els mesos, fa molt temps ja que va rebre l'alta mèdica, va jugant estones, ho fa bé... però no acaba de tenir... Com t'expliques que no s'acabi d'apostar per Marc Bernal encara?
El Flick sempre...
Si és que el veus com a solució, que no ho sé.
A mi m'agrada molt Marc Bernal i és un gran futur de Barça i és un pivot que un dia serà un titular indiscutible, estic segur. Flick sempre busca... Flick, Flaky, ataca per defensar. Simeone, defensa per atacar. I el Flick buscava com a tornar a Rafinha. Lamine estava com estava, tenint això en compte. Tinc impressió que ell buscava, que ell juga contra Girona, que està a dos punts de descens, i últims tres partits de Girona, jo també he vist. Girona li costava atacar, li costava arribar.
És que no generava gens aquest any al Girona.
Exacte.
No generava.
Llavors ell devia dir, això dic jo, me poso dos mitges puntes com interiors, Fermín i Olmo, que poden arribar, que poden filtrar, que el Ferran necessita això. Ferran apreta a dalt, però Ferran el que necessita és un pas en profunditat. No és un jugador per associar-se.
Ara és fort que Ferran Torres sí. Ja és oficialment el davanter centre titular del Barça per davant de Lewandowski. És que ahir Lewandowski va tornar a ser suplent.
Tornar a suplent. Jo pensava que ahir jugarà Lewandowski, perquè pensava, posant aquests tres jugadors creatius a dalt, més a més Rafinha, i un davanter centre de referència que ha de rematar, tenint en compte de que se replegarà Girona segur i entre dos centrals que se coordinen bé, jo pensava que jugarà ell, però ell ha llegit, suposo també, per compensar el que diu Flaqui, tenint en compte només un centrocampista que roba pilotes.
No sé si Hansi Flick el que vol és que estigui fresc pel tram final de temporada, perquè si mires les estadístiques, Lewandowski ha estat suplent més partits que no pas titular aquesta temporada, més enllà dels que ha estat lesionat, dels disponibles, ha estat suplent molts partits, però en canvi és titular a la final de la Supercopa. En Champions ha estat més vegades titular que suplent, vull dir, com si el reservés per les grans cites a Lewandowski. No sé si és gestió, si és que ja no tira, o què és el que passa, però el Barça necessita els gols de Lewandowski.
Yo creo que es gestión y yo creo que sí que lo está reservando para los partidos importantes realmente. Yo creo que Ferran, en teoría, porque últimamente no lo veo así, te tiene que dar un punto más en la presión que Lewandowski, pero no lo está haciendo. Tampoco te está generando lo de Lewandowski. Yo creo que cuando lleguen los partidos importantes será el polaco el que juegue.
Són les 12:22, esteu escoltant el Que t'hi jugues a Ser Catalunya amb el Bojan Krkić, amb el Moisés Hurtado. D'aquí a un moment entra Eloi Lecina, que ha estat al bar, ahir a Montilivi, celebrant la victòria del Girona, el liderat del Madrid i el gol de Fran Beltrán, que en un moment estarà al programa i sabreu per què, i amb Luca Peros, actor, gran aficionat al Barça i el doble, pel que diuen alguns oients que estan veient, a part d'escoltant el Que t'hi jugues, de Migueli. Sí que s'assembla a Migueli.
Tarzán Migueli.
Sí que s'assembla a Migueli. Llegenda del Barça, eh? Sí. Tarzán Migueli. Sí que té un aire a Migueli, sí.
Estic d'acord. Bona planta, sí.
Estic d'acord, estic
d'acord. Per fer un biopic.
Mira, igual
podríem plantear un biopic.
Un biopic de Migueli estaria guapo, eh?
Seria en turno.
Seria guapo. Seria una pel·lícula d'acció. Seria una pel·lícula d'acció.
És veritat. Home, té pinta d'acció. I a més, igual és més alt que Migueli tot, perquè fa un 92, Luca Peros.
Sí, segur que és. Ara no hi ha ahí.
Va, entrem a la classe del professor Flaqui.
Les notes del professor. Excel·lent.
Al bar, quan algú se li encomana una missió i la du a terme amb èxit, doncs mereix reconeixement. Mentre el CTA no ens expliqui per què no fa repetir el penal saltant-se una norma de primer d'arbitratge, mentre el CTA no ens posi context al motiu pel qual no es crida l'àrbitre després d'una trepitjada tan evident com la de Condé, ho sento, però com va dir el seu dia Xavi Alonso, me hacéis pensar mal. Que el dia després que el Barça celebri una protesta pel mal ús del bar, l'equip blaugrana rebi el tracte que va rebre ahir, no pot ser casual, que sí, que vam jugar fatal i els de Flick van ser un desastre. Però com ens va dir un oient, no pots no denunciar un robatori pel fet que et vas deixar la finestra oberta.
Notable.
La sort de tenir Joan García al partit següent a cometre una errada que hagués dinamitat la confiança de qualsevol altre, nova exhibició. Si no és per ell, no haguéssim tingut dret ni a la queixa arbitral perquè el Barça hagués estat golejat. Atera les pilotes a l'esquena de la defensa, donant sortida bona amb el peu, imposant-se en les centrades del rival i, sobretot, posant mans i peus que el confirmen com un dels fitxatges més encertats dels darrers temps. Quan totes les línies fan aigües, quan el partit és un naufragi, agafem-nos fort el salvavides Joan García.
Progressa adequadament.
La necessitat de fitxar un nou. Ara ho parlàvem, observo amb perplexitat que encara ens preguntem si hauríem de renovar Lewandowski. Hi ha qui defensa que Ferran podria assumir el rol de davanter titular. Vull dir, res a criticar el Tauró, que en Flick ha multiplicat les seves prestacions, i res a retreure el rendiment de Lewandowski en els seus primers 3 anys, quan l'edat no va ser impediment. Però ara ja agraïment etern per haver vingut al Barça el que va venir, reconeixement a les seves xifres, mantinguem sí a Ferran com a opció, però fitxem un nou. Hi ha qui somiarà amb Haaland o Julián, d'altres entendran que són més viables opcions low cost com Vlahovic. El nom pot generar diversitat d'opinions, però la convicció que cal fitxar un nou ha de generar unanimitat.
Suspens.
La transparència del mig camp, molt parlar de les ocasions que es fallen, que és clar, són un problema, i molt posar èmfasi concedeixin les concedeixen, ja ho diré que sí, són un drama, però posem el focus en què estem jugant sense mig cama. I a l'eliminació eren 5 jugadors ofensius, 4 defensius i Frenkie, que va ser peix bullit. Olmolo té ànima de jugador de base, Fermín mira cap a dalt, no els critico, és la seva essència i ben bona que és. Sense Pedri lesionat, Flick ha perdut fe en Casador i hauria d'explicar què frena realment els minuts de Bernal. Fallem a dalt i concedim a baix, però el drama és que al mig del camp no hi ha ningú al volant.
Aquestes són les notes del Flack i les dades del partit amb el Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. Per tercer cop a l'era Flick, el Barça encadena 2 derrotes. El sotrac a Montilivi va suposar el tercer cop que li remunten al Barça un cop s'avança en el marcador. Abans havia succeït contra el Paris Saint-Germain i la Real Societat. 46 gols encaixats ja en 38 partits, 34 dels quals a domicili. Seguint amb l'aspecte defensiu i la facilitat per encaixar, 6ª vegada que el rival li replica al Barça un gol en qüestió de 2 minuts. Girona, Real Societat, Slavia, Madrid, Celta i Bruges. El Barça marca i 2 minuts després aquests 6 equips han estat capaços de fer-li un gol. I a Montilivi no va ser per intents. 27 rematades, 4 a porteria només i a part 2 pilotes al pal i ja van 30 en el que va de temporada. Des del 2004 només hi havia un precedent abans en què el Barça havia perdut un partit tenint en compte que hi havia moltíssima producció. Això va ser a l'octubre del 2015 que el Barça va perdre el Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla amb 28 rematades. 2-1 va perdre, tot i la producció de 28 rematades. El Barça ahir molt poques faltes, no va ser capaç de tallar transicions. Només 6 faltes en tot el partit, cap feta per un jugador del mig del camp. I només 2 recuperacions altes. Les dues van arribar a partir del minut 75. El Girona, 13 rematades, 9 a porteria, que és una xifra molt alta. Per tant, 7 aturades de Joan Garcia. I per últim, gol número 100 del Barça en 38 partits. El va fer Pau Cubarsí, el primer del curs. I primer penal fallat per Lamine Yamal d'un total de 4 llançats. 4.
Fixeu-vos que les dades del Fermín el que fan és corroborar el que estàvem analitzant ara amb el Bojan Krkić, el Moisés Hurtado i el Luka Peros. 6 faltes.
M'has garrifat.
6 faltes i cap del mig del camp del Barça. 6 vegades aquesta temporada
aquesta
al Barça li han fet un gol com a molt 2 minuts després de que en marqués un.
2 minuts,
6 vegades ha passat.
És que és demencial.
6 vegades. I després lo de les rematades al pal, el Barça en porta 25 amb 24 partits de Lliga. No sé si es pot entrenar això o és... Mira, mala sort i ja està.
S'ha d'entrenar. És a dir, tanto si falles com no falles, però especialment quan passen aquestes coses, el Moisés sap, com un entrenador, ja que se posen els conos, se redueix la porteria...
Entrenador i cono...
té que veure... I llavors se posa en cor, se redueix la porteria i el jugador ha de tirar per part de interior del cono, no? És a dir, reduir una mica.
Yo creo que es complicado. A mí es complicado entrenar eso. Yo creo que entra a veces dentro más de lo mental del delantero. A mí la estadística que me vuelve loco, la de 6 faltas y ninguna de mediocampistas. Al final, eso te penaliza mucho. O sea, yo ahora mismo me imagino ser defensa del Barça y es como... Está el balón ahí, está sin apretar, yo estoy a 40 metros de la de esto y es como decir, venga, venga.
Pero por eso decía yo en las notas que pones el foco en que sí, que parece que sea culpa de la defensa. Es que concedeixen moltes jugacions al rival. No, es que concedeixen perquè la defensa està venuda.
El sistema defensivo del Barça es así. Claro. Ya lo hemos visto. Yo ya lo dije en su día, que hay gente que dice, hay que cambiar. No va a cambiar. En todo caso, tienes que redoblar el esfuerzo y ver él si el problema que tiene de presión es de actitud o de físico.
¿Y de qué crees que es? De los dos.
Yo creo que el de actitud, yo creo que ha estado todo el año. O sea, el año pasado tú hablabas con ellos y era un hambre porque se veían fuertes para ganar la Champions. Este año, bueno, están ahí. Y eso se ve mucho en la mentalidad de esos 3 segundos que siempre se habla de la presión tras pérdida. Ayer perdían el balón, están lejos entre ellos, la reacción no es la misma y eso al final...
Ahir a la segona part el Girona jugava la pilota com volia. Si no hi havia cap mena de pressió, cada jugador tenia temps de pensar, de decidir quina opció triava, no sé.
Aquí hi ha dues coses, Flaqui. Hi ha actitud de vulgui defensar i actitud de plan passota. Jo no veig que jugadors de Barça tenen mala actitud en aquest aspecte. El que passa, defensar s'ha de sàpiguer I no és fàcil. És a dir, tu veus un Fermín que sempre va revolucionat per dir que això li va bé a Barça, perquè és un jugador que canvia ritme, que té pilota, va directe, xuta, té porteria entre ceja i ceja, però a canvi, quan va a defensar en duelos directes, pues se precipita. És a dir, no té aquella tranquil·litat. El Dani Olmo arriba tard i té bona actitud, i corre, i baixa, i fa... S'ha de saber que Pedri t'espera, te prova, a veure què passa i te roba la pilota. I per això De Jong necessita jugadors al costat seu que li compensen.
I aquesta pressió, que pot ser física o d'actitud, es pot recuperar?
Sí, però ha de ser equip.
És un simple canvi de xip i t'hi tornes a posar i ja torna a sortir?
Si Barça marca ahir primer gol...
El va poder marcar molt aviat.
Molt aviat, tenia tres clares. Tot això canvia. Després, altre equip se creix. I Girona és un equip molt ben estructurat. Girona juga bon futbol i Michel ha fet molt bon plantejament.
I el problema és de quan le dan verdura a mi hijo. Claro. Yo le preparo nuggets, yo le preparo pollo frito, yo le preparo de todo.
A ver si con tantos nuggets y pollo frito, por eso le dolía la barriga.
Yo se los preparo, pero los del Barça le dan pues comida basura. Es decir, comida que tiene que ir a la basura, vaya, básicamente.
Todo el día pendiente de la vida de los demás. Mejor buscaros algo que hacer, tío. Pues bueno, mira lo que estoy haciendo yo. ¿Qué vas a decirme? ¿Que no hago nada? Lo siento, tío. Yo no estoy haciendo la comida. ¿Tú qué tienes que ir a casa de tu madre a comer? Yo no. Yo me lo hago aquí en mi casa, ¿eh?
Yo hago la comida yo.
Ja ha explicat el Bojan, que Lamine Yamal es trobava malament ahir, que tenia mal de panxa, també febre, i que es va haver de medicar abans del partit. I avui estàvem pendents de saber què té Eric García, que va acabar el partit amb molèsties, en principi. Res important, Flaqui?
Res important, ens ho explica el Santi Ovalle, que se li han fet proves aquest matí a Eric García, que està ok. De fet, no hi haurà ni comunicat perquè no hi ha cap mena de dolència. Era unes molèsties, va acabar amb molèsties a la cuixa esquerra, a la zona de l'isquio, però proves a Eric García i està bé al central del Barça. Per tant, bona notícia almenys per Hansi Flick.
Molt bones notícies. Eric García no està lesionat. Les proves han certificat que són molèsties i ja està. Per a que tots ho tingueu clar, i Iturralde González a Carrusel, d'entrada explica per què el penal de Lamine s'hauria d'haver repetit. Ho va fer Carrusel i el Larguero.
Pues que entra por la derecha del tiro, es decir, por la derecha de Lamine Yamal, sí. Entran Frenkie de Jong y entra Brian Hill.
Antes de que golpee al balón.
Antes de que golpee, entran al área. Y la regla te dice bien claro que cuando se adelanta un defensor y un atacante, influye en la jugada, se repite el lanzamiento.
Claro. Si influye en la jugada.
No dice la regla que lo toque. Es decir, que influye. Es más, la regla también te habla de el jugador adelantado juega el balón o lo disputa un adversario. Yo os hago la pregunta. Si Brian Hill no está en ese sitio, el balón le va a Frenkie de Jong, claro,
se lo queda
de frente. ¿Cuándo no influye en la jugada? Pues imagínate que pega en el poste y le va al otro lado del área. Claro, aunque hayan entrado 20 por la derecha.
Lo digo porque hay gente que me está diciendo, Manu, es que no toca el balón.
Que no importa. Pero no ¿Por qué se anula un gol? ¿Por qué se anula un gol hoy al Barça? Sí. A Lewandowski. ¿Por qué? Sí. Si no toca el balón.
Claro, porque hace
por
además,
un fuera de
porque
juego, por interferencia. Eso es. Por interferencia, sí, por porque interferencia, influye en la jugada. Pues este es el mismo concepto. Influir en la jugada, yo te digo, si no hace falta tocar el balón. Si yo, imagínate más claro todavía. El balón sale por el medio y yo me adelanto y le hago una obstrucción al delantero que no puede rematar. Y yo no toco el balón. ¿Cómo no va a influir en la jugada?
Totalmente.
Entonces, si no me deja rematar.
Es greu, Flaqui, porque es objetiva. Es a dir, entren jugadors abans de que Lamine Yamal toqui la pilota al penal i s'ha de repetir. De fet, Frenkie de Jong es comatura a l'hora d'anar a buscar el rebot i jo crec que és perquè ell sap que ha entrat abans. Llavors, s'hauria d'haver revisat i repetit el llançament de penal. I el CT hauria d'explicar.
No ho explicarà.
Per què no pren aquesta decisió?
No ho explicarà.
Com que és partit de dilluns, es veu que els partits de dilluns no esperiten les jugades. Vinga, va, no va cagar. La segona polèmica, el gol del Girona, falta sobre Koundé.
Para mí sí, para mí es muy clara. Es decir, una cosa es que yo disputo un balón y no puedo pisar en otro lado. Y te claro. Piso, vale, perfecto. Pero puede pisar en otro lado, el balón claro. Le viene rebotado, que la despeja Koundé primero, él pone la pierna y luego le pisa. Es que es de amonestación.
Claro.
Es que es una jugada temeraria, cuando es que dice, es un pisotón cuando, con una fuerza que le puede doblar el tobillo. Lo que es curioso, sí. Para la consistencia, es decir, se ha pitado un penalti, ¿por qué? ¿Por qué motivo?
Por un pisotón.
Sí, el,
por
un pisotón. El que falla
eso
también,
es.
¿No? Sí, sí.
Es decir, en, la mis, en el mismo partido.
Por un pisotón, pisotón bastante más leve que.
Eso te iba a decir. Bastante más leve que nadie.
Leve,
bastante más leve que
existe,
no ha sido polémico.
Existe el pisotón.
Que existe.
Pero es bastante más leve que el que le hacen a Koundé.
Entonces, entonces, si hay dos acciones en el mismo partido, ¿cómo una? Se puede pitar y otra no,
bueno,
teniendo una herramienta que puede arreglar eso, que para, puede subsanarlo.
Para ti fue falta clara sobre Koundé, debió entrar el VAR y por tanto debía ser falta, amonestación, y no debería haber seguido la jugada, que es la que acaba con,
claro,
el 2-1 porque, del Girona.
Porque además tiene otro componente, que es que quita de la ecuación, quita de la jugada Koundé y ya no puede seguir disputando ese
valor. Correcto.
Es muy clara. ¿Qué pasaría si es al revés? ¿Y qué pasaría si es al revés y dins de área? Pitaría un penalti. És que ho és, un penalti.
Però com pot ser que no revisin aquesta jugada si tothom està d'acord en què es falta?
No comparto l'argumentació que ha dicho del jugador del Girona puede pisar en otro lado. No, el jugador del Girona va por la inercia y le da... Però és que la mayoría de faltas tú no quieres hacer
faltas. La mayoría de faltas no las quieres hacer.
Igual que la del penalti, ¿no? El Blin cuando ve que le pisa se echa la mano a la cabeza diciendo, la he liado. Es que la mayoría... Pero él no calcula decir, no, lo puedo dar aquí, pero lo voy a dar.
La clave es que Koundé arriba abans de la pilota.
Antes y ya está, si es falta.
I aquesta és grossa perquè tothom està d'acord en què es falta. Però és que l'anterior, la del penal, és una qüestió de reglament. És objectiva.
Objectiva.
O sigui, tu pots discutir després si un tio que entri mig metre dintre de l'àrea de condicionar, però clar, igual que el porter, que quan avança un mil·límetre i atura el penal, el fa repetir. Quan no treu avantatge, però la norma és la norma. I la norma et diu que s'havia de repetir el penal.
I bàsica, sí que és. Bàsica.
Jo crec que van estar poc temps. Igual si haguessin estat 7 minuts revisant la jugada, potser ho haguessin vist.
Estaves molt emprenyat avui, amb l'arbitratge, Flaqui?
No, perquè em refot quan són coses tan evidents. I a part que, insisteixo, no. El Barça el divendres eleva una queixa formal, o dissabte, no sé quin dia és que eleva la queixa formal, pel que va passar amb el gol anul·lat a Comercial Metropolitano. Jo no vull dir que a partir d'aquesta queixa tu hagis de rebre un tracte a favor, ni molt menys. Però sí que això, home, si un club et presenta una protesta formal per una cosa que ha passat i que ha estat estranya, el dia següent el mínim que pots fer és tenir certa atenció, parar més atenció a les jugades que puguin afectar aquell equip. Parlo com el dia que l'Espanyol van escoltar els àudios. Doncs, escolta'm, s'han produït unes errades, doncs... Que tu el dia després de presentar aquesta queixa hi hagi una jugada de primer d'arbitratge com la del penal i cap dels molts integrants de la sala Bor, que no només n'hi ha un, n'hi ha diversos, ningú se li encengui la llumeta a dir, ep, jo em sé el reglament i aquest penal s'ha de repetir. No ho entenc. I com que no ens ho explicaran, ho seguiré sense entendre. Que amb una jugada tan clara com la de Koundé, que és tan clara que deixa de ser subjectiva, és objectiva perquè la trepitjada és clara, que no hi hagi cap integrant d'aquella sala Bor que digui, escolteu, voleu dir que no hauríem de cridar-lo perquè em sembla que és bastant grossa, doncs com que tampoc ens ho explicaran, doncs jo què vols que et digui?
Jo el que trobo més greu és que no expliquin
mal,
jugades d'aquest partit perquè els partits de dilluns, diguem-ne, no entren però ja els que s'analitzen públicament.
Tu,
és que fa riure.
Tu vas de transparent per la vida i ara dius que és la transparència. Però la transparència té, com deia l'Eloi Lecina al VAR, molts condicionants, moltes notes.
Per tant, deixa de ser transparència.
Perquè la dels dilluns no les expliques. De les que expliques, te les trien quatre. Que
dilluns formen... no les expliques i diumenge a les 9 de la nit tampoc.
Exacte, les penges quan les pengen. Només expliques les que l'àrbitre ha anat a la pantalleta a veure, no expliques altres coses. Després de totes les jugades polèmiques que hi ha, si vols ser transparent, explica-les totes, no passa res.
Avui
tenim tot el temps del món.
Avui t'estàs queixant
no,
de jugar dilluns?
No, em queixo de jugar dilluns.
Lo digo porque...
només explico les que tria un comitè on hi ha Morientes i no sé qui més hi ha.
La transparència és per a los demás.
Doncs això.
Això ens va dir Florentino Pérez de la cadena SER. Sí, senyor. La transparència és per a los demás. 6-6-32-72-11. Boníssima esta frase. És de les mejores frases que s'han dicho en la ràdio, en tota la història. Florentino Pérez, si tu no l'escolta, que veig que el Moisés...
La transparència és per a los demás.
És demolidora, aquesta frase. O sigui, és... brutal, és històrica aquesta
no
frase.
No pots competir davant d'això.
6-6-32-72-11 missatges al WhatsApp del programa.
Bastants missatges, va, que avui fins i tot no podrem donar veu a tothom, però comencem pel Francis.
No sé, estamos cansados ya de que nos roben en cada jornada. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? ¿Cuándo vamos a abandonar el campo ya de una vez?
Aquesta ja és... Comencem per la indignació absoluta, seguim pel Blai.
Sí que ens hem tornat a deixar la finestra oberta, tu. Per cert, fins quan durarà la mentida del Frenkie de Jong?
Comencem amb l'autocrítica a l'equip.
Busca però... la meva complicitat perquè ja veu que he pujat al seu vaixell.
És que m'agrada molt el concepte d'haver deixat la finestra oberta, perquè és una nota que veu
sí,
que prenen l'altre dia, en què deia que tu et pots deixar la finestra oberta i evidentment és un error teu, però si t'entren a robar,
Sí, sí, és Colle. Boníssima, és boníssima, la metàfora és boníssima.
Una cosa no treu l'altra. Seguim amb el Frank.
Bon dia, que t'hi jugues. Parlo des de Cubelles. Jo no entenc els entrenadors que diuen que moriré amb les meves idees i després els que quedem morts aquí som nosaltres. No podem defensar així, no podem defensar quatre tios i que ens enganxin un i altre partit. Si hem de canviar, canviem. Apa, bon dia, gràcies. A segunda!
Coses de la vida. I el Ramon, també.
Partiendo del alma el partido que hizo ayer el Barça, no nos van a dejar ganar esta liga. Viendo los partidos que le pitan al Madrid y lo que nos pitan a nosotros, esta liga ya tiene nombre. Dos años seguidos en blanco no los van a dejar que se queden. En la Champions no tiene tanta mano, la Copa del Rey ya están fuera, o sea, les queda la liga. Y no van a dejar que se les escape.
Cosas de la vida. Y por último, al Lucho.
Buen día, sí que soy el Lucho.
Hola, Lucho.
Pregúntale, sisplau, al Bojan, què li semblaria com a davanter centre el Banner, el del Girona, a és assequible i barato. Jo crec que aquest tio portaria un fort de gols aquí en el Camp Barça.
Mira, t'ho pregunto directament. Què pregunta aquest oient? Banat.
És un bon jugador. El que passa és un jugador ideal per contraatac, perquè a més vam veure ahir especialment que se desmarca molt bé en profunditat, que cau a la banda, però Barça és bon jugador, eh? És golejador, és un jugador jove, tècnicament és bo, però Barça necessita un jugador que està dins d'àrea i que reacciona molt ràpid en 2 centímetres, que pensa molt ràpid, executa, se sap associar, i no és punt fort de Banat, aunque és molt bon jugador.
I ayer no seria de sus mejores partidos.
No, precisament ahir no.
Perquè ayer...
Que al Bar tu has dit clarament que renovaries a Lewandowski però fitxaries a un davanter. Tu, Luca Peros, no renovaries a Lewandowski i, per tant, també fitxaries a un davanter.
Con Robert no. Ah, los otros... Ah, Banat, no sé. Yo creo que necesitan a alguien con más experiencia, un nivel más...
¿Quién?
Bah, Julián Álvarez es, claro, uno de los nombres, top nombres ahora en los medios, ¿no? Pero, no sé, hay varios. Hay que buscar. Depende también.
Cada vez que se menciona Julián Álvarez en el programa, a Flaky se le iluminan los ojos.
No, estava pensant també que el Bruno també l'ha comentat alguna vegada.
Bruno.
Ja sabeu de la meva debilitat per Julián Álvarez, però...
Per cert, Ayala...
Harry Kane també és un davanter sí, que ningú esmenta i que, escolta'm...
Sí, clar. Té 4 o 5 anys menys que Lewandowski, no? Harry Kane. I s'està fent un par de gols al Bayern de Múnich.
Sí, Harry Kane té 32, si no m'equivoco.
Lewandowski 38, no? Farà 38. Sí, sí, sí. A la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, el Fermín i el Jofre van posar noms a sobre la taula que em van cridar l'atenció, el de Luis Suárez.
Javier Suárez.
Ex del Granada, no? Actualment a Portugal.
Sí, a l'Sporting de Portugal.
I el Fermín va parlar de Pavlidis, que és el davanter del Benfica que juga avui contra el Madrid.
Sí, davanter completíssim.
Que s'ho guanyi avui.
S'ho va guanyar el partit a Dalús fa 20 dies, va fer un partidàs. És un davanter molt complet. No sé si per un davanter del Barça li falta una mica d'eficàcia. És un jugador que a vegades falla algunes ocasions clares i no sé si el Barça necessita aquest tipus de davanter, però a mi m'agrada molt.
El Boya no el trauràs de la seva pedrada, que és Julián Álvarez, com la
no,
teva.
No, però no és una pedrada, és una cosa ben argumentada.
I tu creus que és fitxable,
Sí, és fitxable.
Tot no, t'ho pregunto perquè tu, sí. Diguem-ne, que participes dels passadissos del món del futbol i, per tant,
però
quan,
que sigui fitxable,
quan dispares,
però,
saps on apuntes.
Però que sigui fitxable, i això ho entén també el Barça, és que el jugador vulgui i que l'Atlético s'obri a vendre.
Evidentment, però el jugador sempre acaba on vol. Llavors, sí, en general, després, totes les negociacions, tu Atlètic le vas amb 80, 90, 100 milions, se lo plantejarà, perquè Atlètic no és Barça, no és Real Madrid. Atlètic, quan va a buscar un jugador per fitxar, sempre és a la baixa, la negociació. És a dir, pot fer un gran negoci... Amb
ara, deixa'm ser dolent. Com serà o com seria una negociació Mateu Alemany-Deco?
Bueno, interessos cadascú. Mira, jo i tu podem ser enemics o amics, el que vulguis, però quan ens sentem a negociar, aquí és interès de tu i el meu, de la teva feina i el de la meva feina, i de cara a l'afició i de cara del club. És a dir, jo crec que seria una negociació molt interessant, molt bona.
Aquest cap de setmana hi ha hagut molt enrenou a l'Atlètic de Madrid perquè Davo Xeneize, que és un youtuber argentí de Boca Juniors, és fan de Boca Juniors, està a Espanya, i al seu canal va dir que ha parlat amb un gran davanter que juga a Espanya, que li ha dit que té una oferta de l'Arsenal i té una oferta o interès important del Barça. s'ha liat una brutal a l'Atlètic de Madrid i fins ara Julián no ho ha desmentit, no ha dit que no sigui ell.
Aviam,
que...
Això, i poseu les dues mans al foc, que a la presidència i direcció esportiva del Barça li agrada Julián Álvarez 100% segur, 100% segur, poseu-hi les dues mans al foc, 100% segur, és el davanter que els agrada.
Si es pogués, es fitxaria Julián Álvarez.
I que Julián Álvarez aniria al Barça, vaja, tampoc cal ser un gran periodista d'investigació o un gran detectiu privat per concloure que sí. De fet, ja es va oferir al Barça abans d'anar al Manchester City. Ens ho va explicar el Joan Pazzi al Que t'hi jugues. Quan el va fitxar pel City, abans s'havia ofert per anar al Barça.
I et passaria com el nou format de la Champions. Els dos dies estaries enamorat d'ell.
Jo si puc fer un pack, és a dir, que necessites pasta, i lliberar tope salariat, que també és molt important. No? El primer pas és lliberar tope salariat i després inversió, no? Jo, si podria fitxar Julián Álvarez i Giovanni Simeone,
sí,
però convertir-lo en lateral dret del Barça.
A Gio Simeone?
A Gio Simeone. Giuliano.
Qui ho diu sempre?
Lateral dret.
Lateral dret. És una bèstia de recorregut, de fase defensiva, d'ofensiva. Però... a més, té una opció de jugar per l'esquerra. És un competidor nato i té futbol. I le veig jo en un gran club més com lateral dret que un extrem.
És possible, però sí. Jo tinc una cosa clara. Si tens la possibilitat de fitxar a Harry Kane, jo, sincerament, si fos culé, fitxar a Harry Kane.
Sí, està a la balança i el tema de l'edat.
És que jo, però... jo a Julián le veo más en este Barça jugando en banda, que no de referència.
9 minuts i arribem a la 1 del migdia, temps tindrem de parlar de fitxatges segur. Sí. Alguns seran factibles, altres somnis prohibits. El que toca ara és escoltar el Santi Ovalle, que sempre ens regala aquella joia radiofònica en forma de contracrònica del partit, el que encara no sabeu del Girona-Barça.
Els jugadors del Barça arriben al camp i em fixo en que ha nascut un nou clan del mate al vestidor blaugrana. Araujo, Ferran i Eric García comparteixen el mate de l'uruguaixo mentre miren la canya. Dani Olmo, en canvi, pren un cafè. La gosseta del Girona es converteix en protagonista a la prèvia. Li llencen l'os i juguen amb ella. Els jugadors del Barça s'han enamorat de la canya. Comença el partit i Lamine Yamal està ofuscat. Es baralla amb Mitchell, amb l'àrbitre i amb Arnau Martínez. Li pega molt i creu que no el protegeixen el suficient durant els partits. Més enllà d'això, a la prèvia s'ha parlat molt d'un enigmàtic post a Instagram del 10. Ha passat alguna cosa? Pregunto. Res. Està com sempre, m'asseguren. El partit avança i canvia en Rafinha. Rooney surt a l'esquerra. No hem encertat l'11, però sí, Rooney havia provat a l'esquerra l'entrenament previ i el posen per primera vegada allà. Marca Pau Cubarsí i no ho celebra. Per què? Pregunto. Per Girona. És casa seva, senyal de respecte. L'honora. Com estan els ànims? Barreja d'arbitratge i de mal joc. No només és un tema arbitral, em diuen. Li pregunto a De Jong. Era falta a Koundé? Em diu que sí. Li pregunto a Koundé. Em diu que és claríssima. Li pregunto a Olmo. Em mira com dient. Òbviament, tu mateix l'has vist. Avantatges de Montilivi. Em trobo Eric García i diu que ha notat alguna cosa a l'isquio. Avui se'l miraran. Acaba el partit i Flick arriba a sala de premsa. La seva mirada és més penetrant que de costum. Em pregunta si era falta condemn l'acció del gol del Girona. Li dic que per mi sí, que era clara. Thank you very much, em respon. Doncs res, you're welcome, Hansi.
Ja m'he explicat que a Eric García li han fet proves i s'ha descartat cap lesió muscular. Està bé, només molèsties. I sobre el post aquest enigmàtic de Lamine Yamal, pel qual preguntava el Santi a la gent del Barça, va escriure ahir, me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea, Lamine Yamal.
No sé, supongo que porque cada uno le exige unas cosas, ¿no? No sé. Unos que se cuiden, otros que marquen las diferencias, otros que trabajen.
Que no hable tanto, que no tal. No. Sí, claro.
Aquí qui pot parlar de xarxes és Luca Peros, que tienes un montón de seguidores, ¿eh?
Papá, com vas a rodar-los?
¿Qué, en las redes sociales?
Sí.
Sí, mira, sí, pero a mí no me importa mucho esta parte de la vida.
Tiene pinta. O sea,
no, es que es ahora una necesidad, pero vale. Mira, este chaval tiene, ¿qué? 18 años, Lamine.
hay que madurar, eso todo tarda tiempo. Lo de ayer de penalti, yo creo que eso es bueno de Barcelona, no hay egos, todavía se ve. Porque yo creo que Lamin quería seguir con la racha, 5 partidos con marcando gol, y Rafinha le ha dado la pelota. Y ya está, el portero se ha movido un poco a la izquierda, un poco de desconcentración por parte de Lamin, al palo, ocurre. Tiene que crecer, que le dejen en paz con esto.
Que bé que parle, eh?
Sí, sí. A part, per mi té tota la raó del món. Ja ho hem dit alguna vegada. Qüestió de madurar. Tots hem tingut 18 anys i les coses que fèiem en 18 anys.
Queden 5 minuts per arribar a la 1 del migdia. Després del butlletí informatiu, saludarem a un jugador del Girona, el que va marcar el gol de la victòria ahir, a Fran Beltran. Abans, l'1x1, que avui és especial...
Jocs Olímpics d'hivern.
Ah, molt bé.
L'1x1 del Girona 2-Barça 1 és especial Jocs Olímpics d'hivern.
Yes.
Val. I escoltarem a Joan Laporta i a Víctor Font.
Yep.
Un inaugura la seva seu electoral, Laporta, segur que parlarà. L'altre ha convocat una roda de premsa per analitzar la situació arbitral.
Ah, mira.
I amb el Soldevila explicarem els últims moviments del panorama electoral. Aprofitant que queden 2 minuts per tancar aquesta primera hora de Que t'hi jugues, us pregunto pel partit d'aquesta nit. Benfica-Madrid, quina eliminatòria preveieu?
Bueno, primer els entrenadors tenen la seva aquí. Mourinho, és seva oportunitat d'or de tapar la mala temporada de Benfica, perquè està eliminat de Copa, està tercer en la Lliga, sense opcions pràcticament de guanyar la Lliga, i ja ha guanyat Madrid en un partit. Jo espero un plantejament de Mourinho ràcano. Sense interès de jugar a futbol, el que és ell. I si el treu bon resultat...
Quines
empata.
Les hòsties li has fotut a Mourinho així en un pim-pam? Amb la dreta i amb l'esquerra.
Bueno, es una obsesión. Estàs obsesionat conmigo.
No me gustes nada como entrenador. No.
Perfecto. ¿Cuántas Champions tienes tú? Yo tengo 9 ligas, 2 Champions, 11 copas y 700 puntos estrella de la CaixaBank.
Va, ràpid, ¿cuántos tienes tú? Ens queda un minut per tancar la primera hora de que t'hi
fora de Fenerbahçe.
Li fot ràbia de veritat.
Ojalá a ti te pudieran echar en algún sitio. No estás en ningún sitio.
Estoy a Cadena Ser y contento y orgulloso.
I
la famosa Cadena Ser.
I si el Mourinho treu bon resultat, empata o guanya, el partit en Bernabéu encara serà més difícil per Real Madrid.
Yo tengo que decir que lo espero entretenido, porque hacía tiempo que no soy ni pro Madrid ni anti Madrid, pero disfruté mucho el último partido, los últimos 5 minutos con el portero. Disfruté, me lo pasé muy bien.
¿Tú ves los partidos del Madrid o solo los del Barça, Luca?
Ahora menos, gracias a Dios que Luca Modric se ha ido por él. Le he visto casi más partidos de Real Madrid que Barcelona. Entonces sí, ahora menos, pero pongo un vistazo a... por unas veces. Hoy voy a verlo entre esto y Borussia y Atalanta. Esto yo creo va a ser un partido bastante interesante, por fútbol, ¿no?
Bojan Kirkić, Moisés Hurtado, Luca Peros, gracias por estar al Que t'hi jugues.
Un plaer.
¿Cuándo te vuelves a marchar?
¿Cómo?
Sí, que ¿cuándo te vuelves a marchar a grabar series y películas, estas cosas que haces tú?
Tengo poco, el próximo 3 semanas, luego estaré aquí.
Pues te haremos
marzo, abril estaré.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.